Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Por, incertesa, desconfiança, aquests són alguns dels sentiments que experimenten tant els fills com els pares a l'hora d'iniciar la segona etapa de l'educació infantil, que va de 3 a 6 anys. Un procés que Agnès Barba va definir ahir al Teatre Auditori com un viatge compartit, on la implicació i actitud dels pares i mares és el factor principal per tal que els nens i nenes s'adaptin amb més facilitat a l'escola. Cal treballar per un projecte comú d'escola generant un sentiment de pertinença, donat que tant famílies com centres persegueixen el mateix objectiu: la felicitat dels nens i el seu desenvolupament personal, social i cultural. Una xerrada de la qual en parlarem a l'info d'avui. Repassem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Els titulars. Aprovat el nou conveni del personal de l'Ajuntament de Ripollet.
Va ser el ple del mes de febrer, celebrat ahir al vespre. El punt va comptar amb els vots favorables del Partit Socialista i Convergència i Unió i l'abstenció del Compromís per Ripollet i el Partit Popular.
L'Ajuntament s'adhereix a la manifestació comarcal unitària.
Es tracta d'una iniciativa convocada per Comissions Obreres i UGT en defensa de l'ocupació i la indústria i va tenir lloc ahir a Sabadell.
D'aquí a 2 mesos comencen les obres del carril Busbau de la C-58.
Ja han començat els treballs preliminars per construir els gairebé 7 quilòmetres del carril.
Aquest dissabte s'inaugura l'oficina de la Llei de Barris a Can Mas.
Els locals situats a l'illa interior del Parc de Rizal acullen l'oficina tècnica i d'informació del projecte, així com nous serveis que es posaran en marxa el proper 2 de març.
I també aquest cap de setmana se celebra el Dia d'Andalusia.
Organitzat per la penya flamenca La Macarena, tindrà lloc durant tot el dia al Teatre Auditori.
Gran èxit del Carnaval 2009.
Al voltant de 600 persones van participar a la rua que es va celebrar dissabte 21 de febrer.
I avui a l'entrevista parlarem del programa Gent Activa.
Ho farem amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, Maria Lladó.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous es va celebrar la sessió plenària de caràcter ordinari del mes de febrer amb 6 punts a l'ordre del dia. Una de les principals propostes d'acord va ser l'aprovació del pacte de condicions de treball de personal funcionari laboral, que suposa millores a nivell organitzatiu, de formació i de salut, entre d'altres coses.
Així ho explicava la regidora d'Hisenda i Personal, Imma Viera.
Pel que fa al primer bloc, que és el de les condicions econòmiques, hem intentat que els treballadors d'aquesta casa no perdessin el seu poder adquisitiu. Juntament amb les condicions econòmiques o dins d'aquest bloc, tenim la introducció d'un pla de carrera, la promoció interna, que per nosaltres és molt important, i una sèrie de treballs que portarem també per reduir diversos costos com podrien ser les hores extraordinàries. El segon bloc diferenciat d'aquest conveni el composarien 4 subapartats. El primer és l'organització i condicions de treball, el segon és el bloc de salut laboral, que també és molt important, un altre corresponent a millores socials i l'altre relatiu a la conciliació de la vida laboral i personal.
Cal destacar que aquest conveni es va signar amb l'aprovació de tots els sindicats amb representació al consistori. El punt va obtenir llum verda amb l'abstenció del Compromís per Ripollet i del Partit Popular i els vots a favor del Partit dels Socialistes i Convergència i Unió. Víctor Diegues, regidor del PP, explicava l'abstenció del seu grup.
La imprevisió d'alcaldia està patente perquè el coste que supone este convenio es inasumible precisamente con esta partida destinada a ese fin. Después de esta aprobación aún faltará dinero para asumir económicamente los acuerdos a los que el alcalde ha llegado en nombre de todos. Simplemente revisando estos pactos, los representantes sindicales y los representantes de los funcionarios sí han hecho su trabajo y consiguen legítimas mejoras para su colectivo, pero entre tanto papel insistimos desde el Partido Popular, no vemos el trabajo de quien se suponía, pues bueno, debería defender o obtener contrapartidas para los intereses del conjunto de los vecinos de Ripollet.
Per la seva banda, el regidor del Compromís, José Luis Muñoz, explicava també el perquè del seu vot.
No obstant, tampoc votarem a favor, donat que aquest conveni no satisfà a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. En particular, en referint als treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. En aquest conveni no se'ls ha contemplat l'ascens de categoria professional. La raó d'aquesta ho manifesta, que s'ha donat per part de l'Ajuntament per justificar aquesta qüestió dels treballadors de l'OAC, ha estat que els auxiliars administratius i les auxiliars administratives de l'OAC no assumien determinades funcions.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler fer una observació sobre l'abstenció de l'oposició al votar aquest punt.
Ha quedat claro que a l'oposició no li ha gustado que hayamos firmado el convenio. No os ha gustado. A vosotros hubiera gustado más que hubiera habido follón. Y haber venido al pleno y encima, o sea, un convenio que se firma por unanimidad, venís a meternos bronca. al gobierno. Eso significa que lo hemos hecho bien.
Y por lo tanto, felicidades, concejala.
Felicidades, técnicos, y sobre todo un reconocimiento muy importante para todos los representantes sindicales que defienden a todos los trabajadores de este ayuntamiento de la mejor manera posible y que han sido conscientes de la situación que estamos viviendo para firmar este convenio, que no ha sido fácil.
També es va aprovar la modificació de la catalogació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Ripollet, que va obtenir els vots favorables de l'equip de govern i el Compromís per Ripollet i l'abstenció del Partit Popular.
Un altre dels punts consistia en un expedient de modificació de partides del Patronat Municipal de Cultura, consistent en un desglossament de les partides dedicades a subvencions, explicava aquest punt la regidora d'Hisenda, Imma Viera.
Aquest expedient de modificació de crèdits de cultura, que ha estat aprovat pel seu Consell d'Administració, és de 12.361 euros i el que es fa aquí és donar compliment al que marca la llei de subvencions. Inicialment, pels que coneixen el pressupost del Patronat de Cultura, aquesta partida estava tota englobada pel total de subvencions que s'han de donar a les diferents entitats culturals del municipi. El que es fa és el desglòs en les subvencions individuals que s'atorguen a cada una de les entitats. És un moviment, és un desglòs, no és ni tan sols un moviment i no hi ha cap aportació extraordinària.
Aquesta qüestió va comptar amb els vots a favor de l'equip de govern i del Partit Popular, mentre que el Compromís per Ripollet va votar en contra. Explicava els motius d'aquest vot Jordi Martínez.
Perquè no estem d'acord, i de fet algunes entitats culturals ens han expressat la seva preocupació i la seva no conformitat amb el repartiment de les subvencions del Patronat de Cultura. No ens diuen que no estiguin disposades a fer algun sacrifici, sinó que no s'acaben de fiar de les dades que vostès els donen allà mateix al patronat. Aquesta baixada nosaltres creiem que no es deu a una baixada, com li han dit a les entitats, que estem en un moment de crisi, sinó d'una mala gestió i d'un mal repartiment de recursos.
Per la seva banda, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, va voler puntualitzar algun dels temes sorgits de la intervenció del Compromís.
No s'han rebaixat el que són les subvencions de les entitats, s'han mantingut, s'han congelat, però no s'han rebaixat, això seria el que és real, i després instaria al vostre grup i a la representant que tenen a Cultura que aquests números que no veuen clars fossin més concrets i diguessin què és el que no veuen clar, perquè és posar dubtes a coses que jo, per exemple, encara no sé què és el que volen dir.
A l'apartat de mocions en van debatre tres. La primera, presentada pel PSC, demanava el suport a les associacions de cultura popular i tradicional catalana relacionades amb l'ús del foc, que va ser aprovada per unanimitat.
Pere Calviño va explicar el perquè del vot a favor del Partit Popular en aquest aspecte.
Sembla que aquesta normativa està més dissenyada amb un caràcter industrial que amb una activitat cultural, i només tenim que recordar que aquestes tradicions ja compten amb una marcada seguretat per part dels seus organitzadors. El que demanem des del Partit Popular és que es faci una excepció per adaptar aquesta normativa a la realitat cultural d'aquestes festes que tenen com a principal símbol el foc.
José Luis Muñoz, del Compromís per Ripollet, va destacar que hagués estat important comptar amb les associacions del poble a l'hora de presentar aquesta moció.
Volem posar també de manifest que aquesta moció ens agradaria que abans d'haver estat entrada al registre de l'Ajuntament el 17 de febrer s'hagués pogut presentar als diables, les bruixes i els trabucaires, i que per tant en aquest sentit no s'hagués anat per lliure. Considerem que hauria estat oportú informar a totes les colles abans i no només convidar-les a venir al ple per part del regidor de Cultura.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va respondre a les intervencions de l'oposició.
Fer dos agraïments. Crec que avui no tocava comentar el fet de que s'hagi donat més o menys diners per les activitats concretes, en aquest cas de Carnaval. Aquest govern ha demostrat que està al costat de rebocaires, de diables i de les bruixes des de fa molts anys. I en segon lloc, dir que no és cert del tot el fet de que no s'hagi informat no només convidar a que són les colles.
La segona moció, presentada també pel grup socialista, feia referència a la participació local en els ingressos estatals i va ser aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals. Per últim, CiU va presentar una moció sobre la transposició de la Directiva Europea de Serveis en el Mercat Interior, que va ser aprovada amb el vot a favor de Convergència i l'abstenció de la resta de grups municipals.
L'Ajuntament de Ripollet va fer pública ahir la seva adhesió a la manifestació comarcal unitària convocada per Comissions Obreres i UGT en defensa de l'ocupació i la indústria. Aquesta va tenir lloc ahir a Sabadell i va comptar amb una participació de més d'un miler de persones.
Abans d'iniciar els punts de l'ordre del dia del ple, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler deixar constància de l'adhesió de tots els grups a la manifestació, tal com havien acordat a la Junta de Portaveus.
Suposo que sabeu que aquesta mateixa hora hi ha una manifestació a Sabadell, a nivell comarcal, promoguda pels sindicats i que ens van demanar el recolzament del nostre ajuntament. Donat que avui justament teníem aquesta junta de portaveus, s'ha donat aquest suport per unanimitat, és a dir, tots els grups han donat suport i hem cregut oportú que quedés constància en l'acte i fer aquesta comunicació en el despatx oficial.
La mobilització va finalitzar amb la lectura del manifest unitari on s'exigia l'atenció i protecció social a les persones que es quedin sense feina, l'ampliació dels recursos per fer front als riscos d'exclusió social i el desenvolupament de la llei de dependència. Comissions Obreres i UGT també demanen, entre altres punts, que l'administració rebutgi tots els expedients que no vagin acompanyats d'un pla industrial de futur i social i que els bancs i caixes catalans siguin els primers a obrir línies de crèdit a les empreses, als autònoms i a les famílies.
Les obres del carril per autobusos i vehicles amb 3 o més ocupants de la C-58 es començaran a veure d'aquí 2 mesos. Ja han començat els treballs preliminars per construir els gairebé 7 quilòmetres de carril. Segons la Generalitat, la seva construcció no obligarà a tallar cap carril de circulació a l'autopista. David Collantes.
Bona tarda. Una de les peces més espectaculars del projecte, que té un pressupost de 80 milions d'euros, és el viaducte que es construirà a l'alçada de Ciutat Meridiana. Josep Mir, president de Tabasa, l'empresa pública impulsora de les obres, ha explicat que es farà sense afectar la circulació.
Que permeten executar aquesta part d'obra més complexa sense haver d'interrompre en absolut el trànsit sinó, i sense haver d'ocupar calçada. Més enllà d'estrictament el carril que quedarà per sota, que per raons de seguretat no s'hi podrà circular, però que evidentment no implica tallar aquest carril, sinó que s'haurà guanyat amb la reducció de carrils que abans us comentava.
Segons Mir, només caldrà desviar els carrils d'alguns punts i reduir-ne l'amplada d'altres. L'únic lloc on hi haurà talls als estius serà l'Avinguda Meridiana. Tot i això, es mantindrà una velocitat màxima de 80 km per hora.
Afectacions que en general seran d'estretament dels carrils de circulació. L'amplada dels actuals carrils són de 3,5 metres, i bona part de l'execució de les obres, en diversos, en funció dels trams també, passaran a tenir una amplada menor, de 3 metres els dos carrils, diguem-ne, centrals, o el segon i tercer carril, i de 3,20 metres el carril lateral, per la major amplada, doncs, dels vehicles que hi circulen.
La incorporació al carril des de Ripollet, l'única que hi haurà, es farà a través d'una estructura elevada, al mateix que el pas sobre la C-33. El control de la bona utilització de la infraestructura el faran els Mossos d'Esquadra, tot i que no es descarta utilitzar també sistemes automàtics. Les obres tenen un termini de 3 anys, com ràdio, per Ripollet Ràdio.
El Teatre Auditori va acollir ahir dijous una xerrada per a pares i mares organitzada per la Regidoria d'Educació sota el títol Iniciem un viatge compartit, comencem P3. L'encarregada d'impartir aquesta xerrada va ser Agnès Barba, mestra d'Educació Infantil i membre de l'equip d'Innovació Pedagògica de 0 a 6 anys de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L'acte també va comptar amb la presència de la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, i de la inspectora d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Ampar García. La inspectora va insistir durant la seva intervenció en la necessitat de compartir aquest viatge entre pares i mestres.
És impossible plantejar-se l'educació dels nostres fills si escola, centres educatius i famílies, pares i mares, no anem junts. Ens hem de plantejar que l'objectiu que tenim és comú. Potser nosaltres tenim uns aspectes, els educadors, educadores, tenim uns aspectes molt concrets a treballar dins de l'àmbit escolar, però segurament l'objectiu que tenim seran satisfactoris per tothom si som capaços d'aquest viatge fer-lo junts.
Agnès Barba, per la seva part, també va insistir en la corresponsabilitat entre família i escola pel que fa a l'educació dels infantils.
Començar a l'escola no comencen els nens, sinó que començar a l'escola comencen les famílies amb els seus fills. Per tant, aquest plural significa que d'aquí no gaire matriculareu els vostres fills a la que durant uns anys serà la vostra escola. I m'agradaria que això fos una idea que pogués quedar clara en el cap de tots vosaltres, perquè és molt diferent plantejar-se l'escola com l'escola del meu fill o plantejar-se l'escola com la nostra escola.
Barba, mare i mestra, va apuntar alguns factors a tenir en compte a l'hora de seleccionar l'escola per als nostres fills, insistint en la importància dels criteris pedagògics. Agnès Barba també va explicar com ha de ser el procés d'acollida al centre davant la por i la incertesa que viuen els infants a l'hora d'iniciar l'educació infantil de 3 a 6 anys i va remarcar que cal treballar per un projecte comú d'escola.
La xerrada impulsada per la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorns s'inclou a les quartes trobades sobre educació a Ripollet. Recordem que el proper dimecres 4 de març comença el període de portes obertes als centres educatius de Ripollet. El primer serà el Col·legi Sant Gabriel, que tindrà horari de visites a les 6 i a les 7 de la tarda. Aquest centre concertat està situat al carrer Nord número 32. Tant el calendari de portes obertes com d'altres informacions relatives a la preinscripció escolar per al curs 2009-2010 les poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
Demà dissabte s'inaugurarà l'oficina de la Llei de Barris a Can Mas. Els locals situats a l'illa interior del Parc de Rizal acullen l'oficina tècnica i d'informació del projecte, així com nous serveis que es posaran en marxa el proper 2 de març. La jornada s'iniciarà a les 11 amb una visita institucional.
Fins a 2:15, grups d'una vintena de persones visitaran les instal·lacions acompanyats per un membre del grup promotor. Així ho explicava la primera tinenta d'alcalde i presidenta del grup, Rosa Maria Martín.
La idea es hacer grupos de 25-30 personas que vayan entrando y saliendo por las instalaciones, que una persona el grupo promotor vaya con ellos, que les vaya explicando. Están los técnicos de cada programa dentro del espacio correspondiente, con lo cual serán las explicaciones de las actividades, de los servicios, de los horarios, e intentaremos que todo el mundo que pase por los locales sepa exactamente cuánto tiempo vamos a estar allí, qué vamos a hacer allí y para qué pueden ir allí los ciudadanos del barrio de Can Mas.
Aquest és el segon equipament que s'inaugura a Can Mas en el marc de la Llei de Barris després del centre cívic. Martín explicava així la seva importància.
És el segundo gran equipamiento que ponemos en el barrio de Can Mas. El primero fue la Asociación de Vecinos de Can Mas en el Parque Primero de Mayo. Y esta es la gran apuesta, es el referente del Pla de Barris, donde estarán ubicados todos los servicios que a partir de ahora tendrá el barrio de Can Mas a su disposición.
Les noves dependències, amb un cost total de 760.000 euros, tenen uns 650 metres quadrats dividits en dos grans espais.
Primero una, que serán los espacios donde se harán los servicios de telecentro y cafetí. El telecentro es un espacio con terminales de ordenadores donde se pueden hacer diferentes actividades, desde el patronato de ocupación que hará allí orientación para parados hasta cursos que haremos de informática para vecinos y entidades. Y luego tenemos otro gran espacio que es el cafetí, que es el segundo cafetí que tenemos en el municipio, que es un espacio para jóvenes. Que queremos que preferentemente sean del barrio de Can Mas.
També hi haurà un espai comú on treballaran diferents tècnics municipals de les àrees de cultura, de joventut i del patronat municipal d'ocupació, així com els tècnics del servei d'atenció sociocomunitària. Tal i com explicava la tinenta d'alcalde al trasllat de la regidoria de polítiques d'igualtat, aquest equipament és una altra de les apostes del pla.
Esta ha sido otra de las apuestas importantes que queríamos aprovechar con la Llei de Barris. La regiduría de la Dona en estos momentos está ubicada y presta sus servicios en el Centro Cultural, pero considerábamos que una buena oportunidad de empezar a descentralizar también los servicios en esta población era utilizar la Llei de Barris para uno de los servicios potentes que tenemos en este ayuntamiento, que es el espai de Dona, pudiese irse al barrio de Can Mas. En principio va a estar ubicado en los locales de Rizal, pero la idea posterior es que cuando tengamos el edificio polivalente sea definitivamente el lugar donde esté ubicado la regiduría de la Dona y que sea un referente en Can Mas para toda la población.
L'oficina de la Llei de Barris, així com tots els serveis esmentats, obriran a partir del proper 2 de març, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 9 del vespre. Aquesta està ubicada al carrer de Montcada 77.
Recordem que estan obertes les inscripcions per a poder participar al cafetí Can Mas, destinat a joves de 12 a 17 anys i principalment veïns del barri. El cafetí comptarà amb activitats com ara tallers, xerrades, reforç escolar i sortides. Cadascun dels dos grups d'edat que s'establiran realitzaran 3 tardes a la setmana i dissabtes alterns. La programació serà trimestral i el seu cost és de 21 euros al mes.
El passat dimecres, 210 avis van participar en el cicle de passejades que organitza la Diputació de Barcelona i que té per objectiu motivar les persones grans per fer exercici físic. El patró municipal d'esports de Ripollet, que està inclòs en aquest cicle, ha organitzat aquesta sortida per quarta vegada.
El grup va sortir del poliesportiu cap a l'àrea de lleure de Can Coll, on es van trobar amb els participants de les altres poblacions i es va fer un esmorzar conjunt. Seguidament, els autocars van dur els excursionistes al Forat del Vent, on a les 11 va començar la passejada que va arribar a la zona de Canaletes sobre la 1 del migdia. La trobada es va desenvolupar amb total normalitat i en tot moment van estar acompanyats per membres de la Creu Roja i de Protecció Civil. Un cop finalitzada la passejada, es va fer un dinar de germanor al poliesportiu municipal que va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. L'alcalde es va adreçar als participants amb unes paraules de benvinguda i, com a cluenda, alguns dels participants van realitzar un ball. La festa va finalitzar sobre 3:45 de la tarda.
El 91.3 Info.
Al voltant de 600 persones van participar a la Rua de Carnaval, que es va celebrar dissabte 21 de febrer. En total van ser 14 les comparses del grup que van desfilar pels carrers de Ripollet i 5 de reduïdes o individuals.
El pavelló municipal d'esports Joan Creus es va omplir divendres a la tarda per la celebració del Carnaval infantil. Dissabte la rua va transcorrer amb normalitat i els carrers es van omplir de ciutadans durant les 4 hores que va durar la desfilada. La rua va estar encapçalada un cop més pels Diables de Ripollet i les Bruixes van organitzar l'espectacle piromusical i van representar la ja tradicional contra del Vell i la Vella al Parc d'Oriol Martorell.
Pel que fa al concurs de comparses, el jurat va destacar les comparses que comptaven amb membres de totes les edats i va decidir respectar al 100% la votació, tot i donar-se una coincidència en alguns premis.
Així, el premi al millor conjunt, a la comparsa més divertida i a la millor coreografia va ser per la Corte del Faraón i el premi al millor vestuari va ser per la Gran Final. Finalment, el premi a la millor disfressa individual va ser per Recorriendo el Far West. Un cop al pavelló, totes les comparses van dur a terme la seva exhibició. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, ha destacat molt positivament tot el desenvolupament del Carnaval.
Aquest any puc dir amb orgull que ens hem superat tots. Hi ha hagut més comparses, bastanta més gent, molta més participació, més gent al carrer. Nosaltres hem procurat també amb el tema de les ajudes, que almenys no faltés les ajudes aquestes de 6 euros, que sembla tonteria, però al final ajuden al tema dels vestuaris, a compensar el que és les despeses. Aquest any ens han demanat com mai tenir sales per poder fer balls i poder practicar i assajar.
Respecte a la marxa jove, per al regidor de Cultura i Joventut també s'ha consolidat com un espai més del Carnaval.
Aquest any hem vist que ha estat una festa que ja s'ha establert i que s'ha millorat, estava ple de gent, van passar molts nanos, ¿vale? I el que també hem vist és que a concurs, que al principi era com una mena de xorrada, doncs aquest any hem vist grupets de 5 o 6 que s'han preparat per només per participar a la festa jove i a la nit i guanyar algun premi, i molt bé, perquè ens van fer riure molt els que van guanyar, que anaven de Village People. Ens van fer riure molt a tots i jo crec que, bueno, que felicitats també a gent jove que ha participat. Ha establert aquesta festa i ha estat un èxit.
Segons Tornell, la tercera pota d'aquest carnaval ha estat la participació del grup formal del Cafetí de Tarda.
Sí, aquest any han tornat a fer la seva performance amb una miqueta amb la música del Rocky i fent el que era la boxa i, bueno, molt bé, és una cosa més de Cafetí, ja és ja un servei molt establert, que el repetim allà a Can Mas perquè ha tingut el seu èxit i que, per què no, fa la Carnaval i també ho van treballar, coreografia, hores i hores, i per què no. I és una pota més, diferent, però una pota més de Carnaval, que no teníem fa 3 o 4 anys.
Dimarts va ser el torn dels més grans amb la celebració del Carnaval al Casal d'Avis, que també va organitzar un concurs de disfresses.
A la categoria individual, la guanyadora va ser Rosita Charleston, que es va endur el primer premi l'any passat. En categoria de parelles, la primera posició va ser per Reciclina i Hombres i Mujeres del Campo, va guanyar l'apartat de comparses. Altres guanyadors de la categoria individual van ser Doña Rogelia en segona posició i el Faraón en tercera. En la categoria de parelles, Bebès es va endur el segon premi i Vampires el tercer.
El punt final del Carnaval 2009 es va posar aquest dimecres 25 de febrer amb la celebració de la Sardinada Popular, organitzada per l'entitat El Setrill amb la col·laboració del Patronat de Cultura.
A l'activitat hi van participar més de 300 persones que van degustar més de 80 quilos de sardines acompanyades amb pa amb tomàquet i picada d'all.
La regidoria de Polítiques d'Igualtat iniciarà la propera setmana la programació amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març. Tallers, contes, cinema, teatre, xerrades i exposicions conformen un programa extens i variat amb l'objectiu de treballar per aconseguir una societat més igualitària i equitativa. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Quin missatge voleu transmetre amb totes aquestes activitats?
Doncs mira, des de la regidoria de Polítiques d'Igualtat el que volem expressar és que el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, és un dia per sortir al carrer, perquè les dones expressin i comparteixin sentiments, necessitats, inquietuds, perquè són una part activa i efectiva de la societat. Però de tota manera, aquest creiem que no és un exercici exclusiu per les dones i que treballar per la igualtat i la democràcia és cosa de tots i, per tant, del conjunt de la ciutadania. I per això hem ideat tot aquest programa d'activitats que, bueno, com es pot veure, no van adreçades únicament a un col·lectiu, sinó que van adreçades doncs, tant a homes com a dones, com a infants, perquè hi ha per totes les edats i per tots els gustos.
Quines entitats i àrees municipals hi col·laboren en tot aquest programa?
Sí, doncs enguany, de la taula de dones, hem de dir que participa la Careta Teatre, que sempre participa amb nosaltres, tot i que de vegades no fan elles l'obra de teatre del dia 8 de març, però sí que ajuden a organitzar el que seria tot el programa. Tenim Dones per la Igualtat, que bueno, elles, com sempre, doncs, organitzen l'obra de teatre que es fa a l'Auditori, i tenim l'entitat de Dones contra la Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, que elles organitzen el Cinefòrum del dimarts 24.
Mm-hmm. Parlem, si et sembla, de les activitats concretament. Dilluns s'inaugura l'Orgull de l'Absència. Què veurem en aquesta exposició?
Doncs és una exposició de la fotògrafa de Mollet, Judit Vizcarra, i aquesta exposició doncs, el que mostra és la transformació del cos extern de la dona quan ve imposada per circumstàncies d'una malaltia, com ara el càncer, i d'una intervenció doncs, dramàtica, com és la mastectomia. Són un conjunt de fotografies de gran magnitud, perquè són fotografies grans, i el que mostren doncs, és això, la bellesa del cos de la dona, encara que hagi patit doncs, aquest canvi produït per una malaltia. Aquesta exposició vindrà acompanyada d'una taula rodona, on estarà la mateixa Judit Vizcarra i on tindrem amb una dona operada de càncer de mama, és a dir, tindrem el testimoni present durant la taula rodona, una psicooncòloga de Catalunya contra el càncer i la doctora Amèlia Cera de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de Ripollet.
Uh-huh. En aquest programa també heu programat d'altres activitats, potser no tan serioses, podríem dir, com són dues sessions de contes.
Sí, les sessions de contes tindran lloc el dimecres 4 de març i el dijous 5 de març. Concretament, la del dimecres 4 de març, que porta per títol Contes de nenes valentes, va adreçada als infants. I són contes per descobrir que no només hi ha herois, sinó que també hi ha heroïnes. Aquesta sessió anirà a càrrec de Gemma Deuceles i està organitzada pel Patronat Municipal de Cultura i la Biblioteca. I el dijous 5 de març tenim els contes, diguéssim, per adults, que porten per títol Heroïnes Quotidianes, és un conjunt de 7 relats optimistes, i va a càrrec de la companyia Delícies. I aquest és a les 8 de la tarda a la mateixa biblioteca.
Uh-huh. I per què un taller de risoteràpia?
Bueno, doncs perquè pensem que el 8 de març sempre ha estat molt marcat per reivindicacions i potser amb un caire un tant negatiu. Pensem que el riure també ha de formar part d'aquesta celebració del 8 de març. Les dones ens hem de riure perquè hem aconseguit moltíssimes coses d'ençà que es va començar a celebrar el 8 de març. I de vegades no sabem com riure, no sabem en quins moments hem de treure ferro els problemes de la vida diària, i el riure ens ajuda a fer pensar doncs, quina millor manera de celebrar el 8 de març que en un taller de risoteràpia. Mm-hmm. Això és el divendres 6 de març a l'Espai Creu Roja i és a les 18:30 a la tarda.
Parlem ara, ja arribem, sí, al 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Què heu preparat?
Bueno, doncs el mateix diumenge 8 de març, com us deia, el grup de Dones per la Igualtat amb la companyia, amb el col·lectiu La Careta Teatre, doncs el que fan és la representació de l'obra La Casa de Bernarda Alba. És una obra que no és la primera vegada que es representa Ripollet, però és una obra que està totalment interpretada per dones i que doncs, porta una càrrega als personatges, a les accions i uns sentiments molt, molt íntims que pensem que és una bona manera de demostrar com l'odi, la gelosia, la venjança també estan presents a la vida de les dones. Aquestes dones que sortiran doncs, a l'escenari ens mostraran com pateixen i com viuen a la tirania d'una mare, d'una societat totalment matriarcal.
Mm-hmm. Pel 10 de març s'ha organitzat una trobada de dones. Aquesta sí. activitat em sembla que és nova o no?
Sí, aquesta activitat és la primera vegada que es fa i des de la regidoria el que hem volgut fer és una reunió de dones on compartir un berenar intercultural. I aquelles dones que vinguin doncs, podran portar alguna cosa per menjar que hagin elaborat elles mateixes i doncs, així compartir receptes i compartir doncs, diferències culturals bueno, doncs això, entre les dones del municipi. Dintre d'aquesta trobada tindrem una actuació, l'actuació d'en Unila, que és una contacontes i que ens explicarà un mite grec, que és el mite de Penèlope, la dona d'Ulisses, i aquesta vegada ens porta el títol La penosa història de Penèlope, que és un conte doncs, ple de màgia, amb humor, que convida a la reflexió, i bueno, ella té així un cert aire de clown, i doncs, bueno, ens portarà aquesta història doncs, perquè la coneguem des d'un altre vessant.
Mm-hmm. Arribem a un altre tema també molt relacionat amb la dona, que és el de la maternitat, amb sí. aquesta xerrada que he organitzat pel dia 17 de març. Com va sorgir aquesta idea?
Bueno, la veritat és que va sorgir des de l'experiència com a espectadors. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de veure aquesta xerrada en un altre municipi i la veritat és que vam pensar que era molt, molt emotiva i que seria bona idea poder-la portar doncs, a Ripollet. Bueno, la xerrada gira entorn a l'edició d'un llibre d'Assumpta Montellà, que serà ella mateixa qui vindrà a fer-nos la xerrada, que porta per títol La maternitat d'Elna. I bueno, del que tracta és del període de la postguerra entre el 1939 i 1944 i com una dona, l'Elisabeth Eilenberg, doncs va salvar la vida de 597 infants que eren fills de les exiliades catalanes i espanyoles que malvivien en condicions en els camps de refugiats republicans de Sant Cebrià de Rosselló, Argelès i Ribes Altes. I bueno, doncs ens explicarà una miqueta com va ser la història d'aquesta dona, la seva iniciativa i bueno, com ho van passar de malament doncs, aquestes dones. Pensem que és un document històric i que també va bé doncs, a vegades fer memòria de tot el que han passat les dones durant la història.
Uh-huh. En parlàvem abans d'un programa que s'extén fins a pràcticament finals de març. Uh-huh. Acaba el dia 24, si no m'equivoco, sí. amb un cinefòrum,
sí.
oi?
Sí, sí. Sí, és un cinefòrum que organitza, en aquest cas, l'Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica, bueno, que és la projecció de la pel·lícula El Jardín de l'Alegria. Doncs que, si recordem, és la història d'una dona que després del suïcidi del seu marit, doncs, el que descobreix és que ella havia hipotecat tot el que tenia i que bueno, ella sense cap mena d'experiència laboral doncs, ha de lluitar per conservar casa seva i bé, bueno, es veu quina és la manera de sobreviure d'aquesta dona, amb quina empenta ho fa i també és el darrer acte de tot el programa, però no per això és el menys important. La veritat és que també doncs, us recomanem perquè és una pel·lícula interessant.
Mm-hmm. Doncs Maria del Mar Viera, regidora de Polítiques d'Igualtat, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot aquest programa extens i variat a motiu del Dia Internacional de les Dones. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Bona tarda.
El 91.3 Info.
El passat dimecres la Biblioteca Municipal va acollir una xerrada amb el periodista Carles Capdevila sobre l'educació dels fills. L'activitat estava inclosa en el programa Nascuts per Llegir, organitzat per la Biblioteca Municipal, i va comptar amb la participació d'una vintena de persones.
Minuts abans de començar la xerrada, Carles Capdevila comentava als micròfons de Ripollet Ràdio la temàtica de l'activitat.
Home, jo he fet xerrades per pares des del meu punt de vista de pare. De fet, fa 13 anys que em dedico a fer de pare i ara ja tinc 4 fills perquè em van naixent. En tinc des de 13 anys fins a la gran, fins a 5 mesos o petit. I intento compartir l'experiència de ser pare i de com educar les criatures doncs, amb cert esperit positiu i amb humor, no? Perquè jo crec que ser pare és tan difícil i educar és tan difícil que si no ens agafem amb una mica d'humor és gairebé impossible, no?
Durant les xerrades els pares poden participar i plantejar els seus dubtes o pors. Segons Capdevila, els pares sempre destaquen la sensació de desbordament.
Home, depèn de les edats dels nens, això, però bàsicament crec que tots estem bastant igual, tots estem desbordats, amb falta de temps, amb dificultats per conciliar la nostra vida, en general amb dificultats per dormir, que també és una cosa que sempre acaba molestant, i jo crec que som una generació que tenim ganes de fer-ho molt bé, però a vegades ens falta una mica de sentit comú i de certa seguretat per fer-ho, no? I el meu intent és aquest, és parlar de manera que la gent recuperi la confiança i creure'ns tots plegats que no és tan difícil, no? Que és una cosa que no la podem fer complexadament, sinó que l'hem de fer amb naturalitat.
Carles Capdevila ja porta uns quants anys fent aquest tipus de xerrades, tant a biblioteques com a AMPAs i d'altres col·lectius. Durant els darrers anys els problemes de ser pare han anat canviant lleugerament.
Probablement noto ara, per mi afortunadament, més ganes dels pares de tornar a recuperar això dels límits. Això crec que ho té una generació per sobre la meva, una mica més despistada, en aquest sentit, que com que l'autoritat estava associada a alguna cosa molt lletja, doncs pel camí es perdia, no? Qualsevol intent de marcar certs límits i això, no? Noto això, i el que noto més l'angoixa és d'aquesta que et deia del crec que el tema de conciliació sí que va creixent. Notes la preocupació de la gent, te'n parla més, però també perquè és més difícil, no? I amb la crisi em temo que encara ho serà més.
Finalment, tot i que assegura que no s'atreveix a donar estratègies per ser bons pares, Capdevila proposa algunes estratègies per gaudir-ho.
Per mi l'estratègia és aquesta de despreocupar-nos, en el sentit de convertir-ho tot en una angoixa, ocupar-nos-en més i positivar-ho, no? És a dir, no caure en el discurs pessimista, que és una cosa que s'ha instal·lat molt de... Jo, com que ara he tingut un fill, tothom m'acompanya en el sentiment, com t'ho faràs, vull dir que tots flats amb un discurs pessimista sobre això de la paternitat, i jo crec que quan la tries i quan vols és una oportunitat fantàstica. Aleshores, si tu mateix t'aixeques pensant que tens una oportunitat fantàstica i no que tens un marrón a casa, probablement et sortirà millor, no?
La propera activitat del Nascuts per Llegir a la biblioteca serà el 19 de març amb una sessió de massatge per a nadons. La Biblioteca de Ripollet ha organitzat un taller d'iniciació a internet per al proper mes de març. Aquest taller va destinat a aquelles persones principiants amb les noves tecnologies que vulguin aprendre a navegar per internet. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca.
L'objectiu d'aquest taller és conèixer què és internet, com funciona i l'equip informàtic necessari per connectar-s'hi. La directora de la Biblioteca Municipal, Roser Paganins, explicava per què han organitzat aquest taller.
Va sorgir perquè, evidentment, aquí a la biblioteca doncs, tenim un espai per connectar-se a internet. Llavors, hem vist, hem comprovat que molts usuaris doncs, tenen necessitat d'utilitzar el servei d'internet, però que no tenen una formació. El que no és qüestió és que nosaltres, com a bibliotecaris, haguem de fer aquesta formació o dir-los, mira, això s'ha de fer així per connectar-te, doncs això, per fer un correu electrònic, t'has de fer tot aquest recorregut.
Aquesta activitat anirà a càrrec de Victòria Pérez i forma part del programa Tot l'any lectura dins d'un conveni signat entre el Patronat Municipal de Cultura i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Roser Paganins ens explicava en què consisteix aquest programa.
Aquest programa està subvencionat per la Diputació, Servei de Biblioteques i l'Ajuntament. Vol dir que hi ha tot un dossier d'activitats que es creuen interessants per dur a terme en una biblioteca, que són de cara de foment de la lectura i també de formació.
La durada del taller serà de 6 hores, els dos primers dimarts i dijous de mes de març, de 6:45 a les 9 del vespre. Roser Paganins ens detalla a qui va dirigit el taller.
Adreçat, en principi, doncs, a gent que vulguin iniciar-se, que vulguin saber una miqueta més com s'ha de fer servir internet, com navegar, si per exemple doncs volen doncs buscar, si és a nivell de feina, doncs com buscar feina, si és a nivell de gent immigrada doncs que vol tenir doncs un correu electrònic amb la seva família, doncs també com fer-se un correu electrònic, una miqueta saber com funciona aquesta xarxa tan immensa que és internet, però molt per principiants.
El nombre de places queda limitat a una dotzena de persones, per tant cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca.
El passat dimecres, l'Espai Martinet va inaugurar la mostra Imatges de la Xina realitzades per la FOCER. L'exposició és el resultat del viatge realitzat a aquest país per diferents fotògrafs locals i forans que reflecteix la realitat del territori xinès i que es va poder veure l'any 2008 al Centre Cultural.
Entre aquests artistes es troba el fotògraf local Joan Serrano, així com un fotògraf de Mallorca, tres de França, un de Grècia i un de la mateixa Xina. Cadascun d'ells presenta 10 fotografies realitzades en un viatge col·lectiu que diversos fotògrafs estrangers van fer a les festes de Xilin, regió de la Xina, on cada any té lloc una concentració de totes les ètnies minoritàries xineses de la dinastia Yi.
La penya flamenca La Macarena de Ripollet organitza un any més el Dia d'Andalusia. La celebració serà demà dissabte durant tot el dia al Teatre Auditori.
La primera activitat serà la cantada a la bandera d'Andalusia a l'Ajuntament de Ripollet a 11:45 del matí i posteriorment començarà el festival de hip-hop a partir de les 12 del migdia al Teatre Auditori. El president de l'entitat, Antonio Cordobés, ens explicava la resta d'actes previstos.
Y luego por la noche pues tenemos el festival de flamenco, que también actuará los cuatro grandes de la Macarena, los el Valle de Macarena, actuarán como cantado flamenco Raúl Alcántara, la guitarra Antonio Lucetán, y luego pues estarán por los otro poquito los baila Macarena y al final estará un fin de fiesta con el grupo rociero el Guadajarafe. Esto más o menos serán los gastos culturales que tenemos.
El preu de l'entrada al festival és de 6 euros i es pot recollir al Centre Cultural.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs a les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres a les 8 del vespre, nova edició de les Nits de Música, sota el títol La Música a l'Esport, tindrà lloc a la seu de la penya barcelonista de Ripollet amb motiu del seu 35è aniversari, a càrrec de Rafael López i Ángel Esteve. I dissabte, senderisme amb raquetes de neu a Tuixent, organitzat pel Centre Excursionista de Ripollet. També dissabte al matí, nova trobada amb l'art al Museu Nacional d'Art de Catalunya. En aquesta ocasió, el protagonista és el pintor espanyol Joaquín Sorolla. A les 12 del migdia tindrà lloc la inauguració de l'oficina de la Llei de Barris al Parc de Rizal. Serà una jornada de portes obertes amb activitats culturals i dinamització al carrer, organitza l'Ajuntament de Ripollet. I mentrestant, al Teatre Auditori tindrà lloc el Dia d'Andalusia des de 12:45 del migdia. El dia el tancarà el ball, que tindrà lloc a les 11 de la nit al vestíbul del pavelló Joan Creus. Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori acull l'espectacle infantil Pica de Mans, a càrrec de la companyia Pentina el Gat. Passem a la setmana que ve, dimarts a les 7 de la tarda, curs de pastisseria dolça i salada al Centre Cultural. El preu és de 54,20 euros i es realitzarà tots els dimarts de març i abril fins a les 10 de la nit. També dimarts a 7:45, taller d'iniciació a internet adreçat a col·lectius que necessiten suport formatiu en noves tecnologies, a càrrec de Victòria Pérez. I dimecres a la biblioteca, hora del conte amb contes de noies valentes a càrrec de Gemma Deucedes, per a nens i nenes a partir de 5 anys, dins els actes del Dia Internacional de les Dones. Per últim, dijous a les 8 del vespre, hora del conte per adults a la biblioteca, sota el títol Heroïnes quotidianes, 7 relats optimistes, serà a càrrec de la companyia Delícies, organitza el Patronat Municipal de Cultura.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Passem ara a l'actualitat esportiva amb Ramon Argenter. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Comencem. El club de futbol Ripollet i la penya Pajaril estan obligats a guanyar aquest cap de setmana.
Després de la victòria en el temps de descompte el passat diumenge contra Granollers en partit ajornat, el Ripollet torna als llocs de promoció i en principi aquesta jornada no tindria que tenir cap problema per superar el seu rival a casa seva, com és l'equip del Sant Feliu de Sasserres, que està en zona de descens directe i el separen 15 punts. Una victòria al Ripollet es mantindria en el quart lloc. Per altra banda, la penya esportiva Pajaril aquesta jornada no pot donar, o sigui, pot donar un pas molt important per ocupar la segona plaça, que li donaria opció per fer la promoció a la segona territorial. La penya tindrà com a rival a l'equip del Sant Cugat del Vallès, tots dos empatats a 41 punts. Una victòria deixaria les coses a 3 punts de diferència i un empat a casa continuaria igual. Els dos equips lluiten pel segon lloc.
L'equip del bàsquet Gassó està en un bon moment.
Molt bona, ja que l'equip del Gassó Caixa Girona és el quart del grup segon i després de que la setmana passada guanyés de 57 punts a diferència de l'equip del Sant Olai de Ronçana per 143. Aquesta setmana té un partit molt important al pavelló Joan Creus a les 11 del matí contra l'equip del tercer classificat com és el Llinars del Vallès. Els dos equips estan empatats entre 31 punts a 4 del líder que és el Mollet, i l'equip de la Vellgasó també és el segon, però el grup 5è ja jugarà la segona plaça aquest diumenge contra l'equip de l'Ateneu Montserrat, també en el pavelló Joan Creus. A l'encontre serà a 2:15. L'equip de Barcelona és el tercer. Tots dos equips estan empatats a 33 punts i estan sols a 2 punts el líder, que és l'equip del Joventut Les Corts de Barcelona.
Nou entrenador a l'hoquei Ripollet.
El nou entrenador és l'actual jugador del Ripollet, Jordi, en lloc d'Òscar Collado, que passarà a ser el segon entrenador. Ara estem a la jornada número 19 i fa moltes temporades que no es veia el Ripollet en el lloc número 12 amb sols 13 punts, a 30 del líder, que és el Vic, a 24 del segon, que és el Mollet, i a 17 del tercer, que és el Roda. El rival d'aquest dissabte a les 7 de la tarda serà a la pista neta l'equip del Mataró, el Corista, que sols té 4 punts i la primera volta el Ripollet els va guanyar per 2-9.
I acabem preguntant de quin serà el convidat de l'Infosport d'aquesta tarda.
Doncs vindran dos jugadors de l'equip Alevín, del Club Hockey Ripollet, Nil Figueres i José López.
El recordem que poden escoltar tota l'actualitat esportiva aquesta tarda a l'Infosport amb Ramon Argenter, de 7 a 8 del vespre. Ramon, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El proper dimecres s'inicia el període d'inscripcions de la gent activa. Es tracta d'un programa adreçat a totes aquelles persones majors de 65 anys que encara se senten actives i amb ganes de fer coses. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Senyora Lladó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per aquells que encara no ho sàpiguen, explica'ns una miqueta què consisteix aquest programa de la gent activa.
Bé, com molt bé has explicat en la introducció, des de Serveis Socials fem una programació d'activitats adreçades a gent gran que tingui ganes de fer coses, i intentem cobrir diferents vessants perquè tothom pugui sentir-se identificat i pugui anar al mínim a alguna activitat que s'hi trobi a gust.
Mm-hmm. Quins són els canvis principals que heu fet respecte a l'edició de l'any passat?
Bé, aquest any, jo ho vaig estar comentant l'altra vegada, ens interessaria tenir una programació durant tot l'any. El que estem llançant ara en aquest moment és la programació de març i juny, i si us heu adonat, donem molta més hincapié a fer tallers que donen uns dies, diversos dies. A vegades fem activitats puntuals, però la majoria dels tallers que fem aquest any són activitats que duren més d'un dia, no? I que demanem una inscripció i una mica que la gent assisteixi de forma continuada durant diverses setmanes. Seria potser la diferència més important. Per altra banda, també hem valorat fer una mica dispersar el que són les activitats en diferents centres del municipi. Entre ells seria el Casal de l'Avi, que és on realment es fan les activitats, la majoria de les activitats, i a banda d'aquí també començar a fer activitats també en el centre cívic de Can Mas per donar peu per anar als veïns de Can Mas.
Mm-hmm. Parlem d'aquests tallers que feia referència. Quins són els que teniu programats i a qui van adreçats?
Van adreçats a qualsevol persona que tingui més de 65 anys. Hi ha tres tallers, que seria el taller de memòria, que en aquest cas es farien dues edicions, una al Casal de l'Avi i l'altra al Centre Cívic de Can Mas. El taller de country, perquè valorem que és una activitat física que als avis agrada i que és fàcil d'aprendre i que va bé per treballar, és que ho faríem al Casal de l'Avi, i el taller d'inici a internet, que també ho fem al Casal de l'Avi. I a banda d'això, hi ha unes sessions de cinema que seguirem mantenides al Centre Cultural, que serà un cop al mes.
Mm-hmm. Aquest és el primer any que en feu el taller d'internet, oi?
Bueno, hem fet alguna experiència, pilot, sense fer molta difusió, des del Casal de l'Avi, però llavors hem vist que, que està bé, que funciona, llavors ja ens hem decidit a llançar-ho, sí.
Mm-hmm. Quin és el criteri que seguiu a l'hora de programar els tallers? Com trieu la seva temàtica?
Ens basem una mica... sempre ho hem parlat, de que ens agrada molt escoltar i veure la gent, i per això totes les experiències anteriors que hem tingut, tant el més actiu com la gent activa de l'any passat, una mica copsem també el que motiva i veiem que té resultat, no? I sempre intentem treballar coses o bé de coneixement, o bé temes de salut, o bé també temes de lleure, i en aquest cas ens hem basat més en el tema de salut, com podria ser desenvolupar temes de memòria i temes de formació com internet, però a banda també temes de salut en el tema de ballar, doncs és bo per moure's i a sobre passar-t'ho bé, no?
Mm-hmm. Quanta gent en va participar l'any passat?
L'any passat, depenia una mica de la sessió i de l'activitat en concret. Podíem parlar entre 30 o 40 persones, depenent una mica de l'activitat. Hi havia activitats que potser tenien més èxit en el sentit d'assistència, que eren 60 persones, o algunes podien ser 15 o 20. Vull dir que la mitjana podríem parlar d'unes 40.
I quina previsió teniu per aquesta edició de la gent
aquest
activa?
Any, clar, al fer el taller i valorant una mica també com ha funcionat l'edició anterior, hem posat les places limitades perquè realment la finalitat del taller sigui pels qui són, no? Que hi arribi a tothom qui pugui assistir de forma correcta, no? Llavors hem limitat el número de places. Torno a dir que també són coses que anem provant i que a veure si això ens dona també ja una mica la idea de cap a on hem d'anar i cap a on què hem de fer.
Mm-hmm. Hem de dir que s'inicia aquesta propera setmana el període de inscripcions.
Sí.
Què ha de fer la gent per apuntar-s'hi?
Bueno, s'ha d'adreçar al Departament de Serveis Socials al matí, a partir de les 9, de 9 a 1 i mitja, i demanar la inscripció al taller que sol·liciti. Mm-hmm. Allà se l'inscriurà, llavors en el cas de que tingui estar dintre les places doncs podrà començar, i si quedéssim reserva i veiéssim que hi ha molta gent doncs hauríem de valorar que si fem més edicions o no d'aquest taller.
Mm-hmm. A mi m'agradaria que com a regidora de serveis socials aprofités la seva presència aquí amb nosaltres per poder convidar a tots els avis i àvies a que hi participin.
Bé, jo sempre que faig l'explicació d'aquest tipus de programa als avis, bueno, sempre els comento de que tenen les portes obertes i que sí que demanaria que com a mínim ho provin, que s'interessin, que enganxa, perquè realment a la que comencen no veus que van venint sempre.
Mm-hmm. Doncs Maria Lladó, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies per la seva atenció.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
I fins aquí l'info d'avui, divendres 27 de febrer. Us hem ofert aquest programa, en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.